de Castells del Catllà al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre.
Tarragona!
Fent pinya, tots som un.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2, 5, 11, 27, 38, i els sols, el 10 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u. Via lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Són les 10 i un minut, com dèiem, repassem-lo a l'actualitat cultural del dia, començant per la Clara de Cervera, que avui aquesta nit celebra el seu plat fort amb la gran festa del foc, l'encesa de la universitat, i també la tradicional escorreguda del mascle cabró. Es tracta d'una de les festes populars més representatives de les Terres de Lleida. Avui a la tarda també hi haurà la programació pels més petits amb la Carralet, tallers i una cercavila infantil. A més, durant tot el cap de setmana, els assistents podran gaudir de música, concerts i parades dins la Fira del Gran Boc. Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. L'espectacle central d'enguany constarà de tres actes que conduiran a la tradicional escorreguda del mascle cabró. El director artístic del certamen, Pol Bosch, ha destacat a RAC1 que en aquesta 45a edició l'espectacle tindrà com a fil conductor els personatges de Dante i Virgili a la Divina Comèdia.
Concretament, al Llibre de l'Infern. I llavors nosaltres el que farem durant l'espectacle és anar visitant aquests nous cercles. Seguirem a Dante i a Virgili, que li fa de guia espiritual, per aquests nous cercles de l'infern.
Com a novetats d'enguany, hi ha l'estrena d'un nou taller de cuques per als més petits, el canvi d'ubicació de l'espectacle final de la cercavila de la Claret i el desplaçament d'algunes parades de la Fira del Gran Boc a causa de les obres que estan fent a la Universitat de Cervera.
I avui els castells tornen a RAC1, faran des del Catllà al Tarragonès i actuaran tres de les grans colles del país, com són els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i també la Jove de Tarragona. Totes les colles es trobaran a la plaça del poble del Catllà a partir de les 6 de la tarda en aquesta actuació que tenen marcada al calendari des de principi de temporada que se solen veure als grans castells. Xavi Aymerich i tot l'equip de Castells de RAC1 s'hi posaran mitja hora abans que comenci la jornada a 6:45 de la tarda per explicar-vos tots i cadascun dels detalls, Joel Penya.
La plaça del Catllà és pràcticament única en el món dels castells perquè, tot i no tenir colla pròpia, cada any acull una de les diades més importants pel nivell de les colles que hi actuen. De cara a aquesta tarda, els caps de colla de Vilafranca, la Vella i la Jove asseguren que no tenen pensat decebre ningú. Sisco Benet, Manel Urbano i Adrià Calvet ho expliquen a RAC1.
Estou molt a prop d'una altra festa major, enmig de molts actes, etc. Però és una plaça de les que marca en vermell el calendari.
Aquests quatre dies de castell són aquells dies que quan comença la temporada ja els esperes, no? Perquè saps que són dies molt exigents, doncs la colla té molt de compromís.
Diria que l'objectiu principal és tornar a repetir el 2-9 i poder-lo descarregar.
La Diada del Catllà és el tret de sortida d'una de les setmanes castelleres per excel·lència. Demà, les tres colles es tornaran a veure les cares a l'Arbós, al Baix Penedès, i dimecres els Verds i la Vella es tornaran a trobar a la plaça de la Vila de Vilafranca, per Sant Fèlix. En aquest cas estaran acompanyades de les Joves de Valls i els Minyons de Terrassa.
I ja som a finals d'agost i els festivals de la Costa Brava que van plegant veles. Tot i això, aquest cap de setmana encara hi ha una bona agenda de concerts, entre altres, l'últim, el Portaferrada, avui amb Sopa de Cabra.
Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes.
També avui tanca el Cerdanya Summer Fest i ho fa amb Pablo Alborán.
Quiero una copa que surte mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla.
L'andalús està immers en una gran gira per presentar el seu últim disc, La Quarta Hoja, que va publicar el mes de desembre. I els festivals s'acaben, però donen pas encara a moltes festes majors, per exemple, a Manresa, on els protagonistes són Calavento. Camina. El duo format per Joan Delgado i Aleix Turón té un directe explosiu i d'alta intensitat que fa saltar i gaudir el públic fidel i cada cop més nombrós. Els que també tenen un directe molt potent són els Portobello.
L'únic que vull és ballar, ballar, ballar.
El grup d'Altafulla, que recordareu que ens va fer aquesta actuació en directe d'aquesta cançó, Bla, 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 en directe en el programa especial que el Via Lliure vam fer des d'Altafulla, actua avui a la Festa Major d'Igualada, on avançaran algunes de les cançons que preparen pel seu proper disc, entre les quals, com dèiem, aquest Bla, bla, bla. I a la Festa Major de Granollers avui actua el grup Habla de mi presente.
Nuevos amigos.
El grup barceloní portarà la seva tecno-rumba a la popular Festa Major dels Blanc i els Blaus, tot plegat mentre continuen també les festes de Sants a Barcelona. Un dels grups que més està triomfant aquest estiu, els Figaflaues, tocaran a la plaça de Can Climent, a tocar de Cal Borinot dels Castellers de Sants. També hi serà en aquesta zona dels Castellers de Sants, la sabadellenca Venus, que ha col·laborat precisament amb els Figaflaues en aquesta cançó que estem escoltant, Una sola paraula. I acabem a les Terres de l'Ebre amb el Festival Eufònic.
You don't know what it takes to get out of here.
Fins demà diumenge actuaran una trentena d'artistes, com per exemple Hadren, a qui estem escoltant ara. El festival es desplega per Amposta, Tortosa, Campredó, Miravet, Roquetes i Ulldecona, on ha programat concerts, espectacles audiovisuals, instal·lacions artístiques i encara un altre últim festival, com és Les Dansa.
Ai, Julibert, ai, Julibert, la mà de Morté pita a tot drap. Ai, Julibert.
El dansa d'arrel tradicional que es fa a les preses a la Garrotxa rep aquest cap de setmana companyies internacionals com Min Kanzam, del Perú, i també, entre d'altres, que venen des de Moldàvia, l'Uruguai i Uganda. També hi actuarà amb música en directe, d'aquest cas amb el Julibert, un grup de cançó popular, i de Taverna, que presentarà el seu primer disc a Tamarit. I a la resta dels esports, més enllà del cas Rubiales, que hem repassat àmpliament a l'inici d'aquest informatiu i que ara de seguida a la tertúlia també continuarem desgranant, el Barça ha inscrit aquesta matinada finalment Marcos Alonso, que és un dels tres jugadors que quedava pendent, i Xavi podrà comptar amb ell ja demà al partit del camp del Villarreal. Mònica.
Després de la inscripció de Marcos Alonso a la Lliga, quedarà encara per inscriure Iñaki Peña i Íñigo Martínez, que encara li falta ritme de competició després d'haver superat la fascitis plantar, i de cara a la setmana que ve la previsió és anunciar l'arribada, com ha cedit, de Cancelo i aconseguir que surti l'Anglet. I a dia d'avui, des de l'àrea esportiva, no s'espera cap altre moviment més. Tot plegat, després que ahir es fes oficial la renovació de Marc-André Ter Stegen fins al 2028 amb una clàusula de 500 milions d'euros. És una ampliació de contracte amb diferiment de sou que ha de servir per generar espai salarial. El Barça, per cert, avui farà l'últim entrenament i tot seguit Xavi compareixerà en roda de premsa a 2:45 del migdia.
D'això, per tant, pel que fa a l'actualitat del Barça, que com dèiem juga demà al camp del Villarreal, avui serà el torn del Girona, que s'enfronta al Sevilla, al Sánchez-Pizjuán, a partir de 2:45 de la nit.
Els gironins volen aprofitar el moment baix d'un Sevilla que encara no ha sumat cap punt en les dues primeres jornades. Michel creu que caldrà estar molt atent a les transicions del rival.
Un partidàs en defensa i en la pilota, ser un equip que no tinga massa pèrdues en zona 2, perquè és un equip que té jugadors molt verticals.
El tècnic recupera Ibra i Santi Bueno per aquest partit a la Sánchez-Pizjuán, que es podrà seguir a la sintonia de RAC1 amb el Miquel Agut.
Això pel que fa al Girona, però ahir el Madrid, que ja va guanyar per 0-1 altre cop al camp del Celta, i comença la Lliga amb 3 victòries a domicili.
Sí, ahir gràcies a un gol novament de Bellingham al tram final del partit, a la sortida d'un córner, el migcampista anglès ha marcat ja 4 gols en aquests 3 primers partits del campionat. La mala notícia pel Madrid va ser la lesió muscular de Vinícius als primers minuts del maig. maig. El tècnic Carlo Ancelotti creu que no serà una lesió important.
Estos tipos de lesiones, él quería continuar, entonces no ha sido, creo que no ha sido una cosa muy seria. Quiere continuar, pero después lo ha intentado, le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo. Yo creo que, por cierto, no va a jugar el partido de contra Getafe, pero creo que con el parón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar otra vez.
A la Madrid, amb aquesta victòria, que arrenca la Lliga sumant els 9 punts possibles.
I més enllà del futbol, tenim en marxa des d'ahir el Mundial de Bàsquet, que s'està disputant a les Filipines, al Japó i Indonèsia, i de fet avui qui debuta és la selecció espanyola.
A 3:45 hora catalana a Jakarta contra Costa d'Ivori. Espanya és el grup G, en què també s'enfrontaran aquest matí l'Iran i el Brasil. I també debutarà avui una de les favorites, la selecció dels Estats Units, quan faltin 20 minuts per les 3 contra Nova Zelanda. De la jornada inaugural d'ahir, cal destacar la victòria del Canadà sobre França per 95-65, envia un missatge clar amb la seva candidatura ferma per fer-se amb aquest Mundial, una selecció del Canadà, recordem, que dirigeix el català Jordi Fernández.
I acabem aquest bloc d'esports amb els Mundials d'Atletisme que estan disputant a Budapest. S'ha acabat fa poca estona la marató femenina en què hi havia alguna representació catalana.
Sí, tot i això, cap de les dues atletes s'ha apropat a les posicions capdavanteres. Meritxell Soler ha acabat en 27a posició en la seva primera participació, amb un temps de 2:34:38, pocs minuts més tard ha creuat la línia de meta Marta Galimany en 38a posició amb una marca de 2:37:10. Per cert, que ahir l'atleta del Barça, Yulimar Rojas, es va proclamar campiona del triple salt i suma així el seu quart or mundial.
Fem doncs una breu pausa i de seguida tertúlia, aquesta tertúlia especial sobre el cas Rubiales amb Susana Cuadrado, Magda Bandera, Abel Riu, Gemma Soler i Laia Cervelló.
Via Lliure amb Eudald Martínez.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
Mig quilo de burger mig mixta ara per 2,99. T'estalvies un 14%. I tomàquet de branca per 1,19 al quilo. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten... Especial El Món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:45 del matí, la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. I Pelat i Pelut.
M'encanta la meva mama, és amor de veritat.
El divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiuet, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Que Gairebé un quart d'onze del matí. Josep Moragues, bon dia.
Bon dia, Eudald. Avui ja pots gaudir del darrer capítol de Juego Directo amb continguts molt interessants sobre la Liga i alguns dels seus protagonistes. En aquest episodi ens porten dues històries d'autèntic amor incondicional i compromís pels colors d'un equip de futbol. La del migcampista del Club Deportivo Eldense, Sergio Ortuño, i la de l'històric responsable de material de la Real Sociedad, Michelo Oleazola. Dos testimonis que transmeten la força del nostre futbol. No et perdis la microsèrie Juego Directo, la pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Gràcies, Josep.
A tu sempre.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Del matí, ara sí, clavat, ara sí, obrim aquesta tertúlia que farem avui amb Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia. Què tal, Susana? Bon dia. També Magda Bandera, directora de La Marea. Magda, bon dia.
Bon dia.
El politòleg especialitzat en relacions internacionals, Abel Riu. Abel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també hi hem sumat la Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN, que ens escolta des de la distància. Gemma, què tal?
Què tal? Bon dia.
I la Laia Cervelló, qui tinc aquí també a l'estudi, periodista de The Athletic. Laia,
hola,
què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
De seguida obrim aquest tema de Luis Rubiales, que sens dubte avui ho acapara absolutament tot. Si voleu, comencem precisament per aquest comunicat que ha arribat de matinada de la Federació Espanyola, perquè és l'última novetat, però abans vull que situem una mica tot plegat amb la Mònica Aguilar, que també ens ha estat repassant les notícies esportives. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Eudald.
Per situar una mica la gent que s'ho hagi perdut o per tot plegat, de veure què ha de passar en els propers dies un cop el Consell Superior de l'Esport, aquest organisme que depèn del Ministeri de Cultura i Esports de Miquel Iceta, doncs què ha de passar un cop aquest Consell Superior de l'Esport ha enviat ja al Tribunal de l'Arbitratge Esportiu aquesta denúncia pel cas Rubiales. Què ha de passar, Mònica?
Mira, doncs, primer, com dius, amb aquesta denúncia que ja ha enviat al TAT, se li demana que es reuneixi aquest dilluns en comptes de dijous, que és normalment el dia que es reuneixen, per poder obrir així l'expedient a Rubiales. Aquest és el pas previ a una suspensió cautelar, mentre paral·lelament s'engega la fase d'instrucció per determinar-ne la sanció. Exacte, la setmana que ve tindrem la suspensió cautelar, per tant, de la comissió directiva del CCD, però no sabrem si l'inhabiliten entre un i dos mesos, un cop s'hagi estudiat l'expedient amb una proposta de resolució concreta. Tot plegat és un procés judicial molt complex i llarg, i ahir, per saber què pot passar a partir d'ara, el Tu Diràs, vam parlar amb l'especialista, amb l'Antonio Aguiar, que ens deia que el més probable és que Rubiales l'inhabilitin, però que un cop coneguda la sanció del TAT, Rubiales també la pot recórrer a la justícia ordinària. Per tant, és un procés que es podria allargar encara més, i fins i tot la justícia podria suspendre també cautelarment la inhabilitació i Rubiales tornaria momentàniament al càrrec. A banda, també tenim paral·lelament el procés de la FIFA, que podria ser inclús més ràpid. Per tant, tot plegat és encara molt difús i complex, aquest procés.
Veurem, doncs, gràcies, Mònica. De fet, en aquest sentit, avui, per exemple, també l'Anaïs Martí, també a La Vanguardia, també alguns mitjans com El Confidencial, apunten, no, que aquesta suspensió, si més no, la intenció del govern espanyol, del Consell Superior de l'Esport, seria que arribés dimecres, que, com dèiem, el TAT, el Tribunal de l'Arbitratge, es reunís ja dilluns, normalment ho fa els dijous, però ahir Víctor Francos, el president del Consell Superior de l'Esport, els demanava que fessin una reunió extraordinària aquest mateix dilluns per, doncs, poder ja fer aquesta suspensió a partir de dimecres. Comencem per aquí i de seguida anem també amb aquest comunicat que comentàvem de la Federació, però com veieu aquest escenari de futur? No sé qui vol començar.
No sé.
Sí, vinga, sí, Susana.
Disparo jo. Home, doncs com abans marxi millor, perquè realment és la vergonya del futbol, no? I molt, molt atrigat també diu molt del món del futbol, que ahir sí que ja la cosa estava, ja va ser absolutament escandalós, el discurs impresentable i tots els adjectius que vulgueu posar, perquè el món del futbol havia estat molt callat. O sigui, hi havia hagut uns silencis molt ensordidors, no? Ningú havia parlat, o sigui, de cap dels futbolistes de primera línia havien dit pràcticament res. I estem parlant que això va passar el diumenge i la polèmica va continuar esclatant i va arribar l'escàndol ahir realment amb el discurs, no? Per tant, com abans, marxi millor, tot i que... tot i que haurà, caldrà ser molt expeditiu perquè està molt aferrat al càrrec i suposo que intentarà alguna mena d'estratègia perquè aquesta inhabilitació doncs li permeti després tornar-se a presentar fins i tot, eh? O sigui que...
Sí, recordem que hi ha eleccions de la mateixa federació a finals del 2024, per tant, segons com sigui aquesta inhabilitació, tot aquest recorregut de presentar recursos i tot plegat que ens explicarà la Mònica, fins a quin punt podria encara tornar-se a presentar,
sí,
no?
Sí, perquè aquí hi ha una cosa és la pressió social i fins i tot, evidentment, tota la pressió que ha tingut de... en aquest moment de l'equip de les jugadores del femení, i l'altra cosa és tot aquest suport que té a dins de la pròpia federació, no? En les territorials i la resta de directius, que en certa manera aquí hi ha, com ja sabeu, una xarxa clientelar important que fa que aquest senyor estigui bastant enganxat amb cola al seu càrrec, eh?
Si vols anem a la Gemma, que també està a distància, i que també, i la Laia, que potser coneixeu més aquest àmbit, tot i que és veritat que l'àmbit esportiu o judicial a vegades, no?, també s'escapa una mica d'aquest àmbit més purament esportiu, però quina previsió teniu que això, no?, que pugui tenir èxit aquesta suspensió del Consell Superior de l'Esport, Gemma, per exemple?
Home, esperem que sigui el dilluns, perquè la situació és tan insostenible, tan delirant i tan escandalosa, que allargar-se més només fa que empitjorar la situació. Sí que és veritat que la gent de peu, o jo mateixa, m'ho pregunto, que moltes vegades, pues, si s'ha de canviar una llei econòmica per rescatar els bancs, pues, es pot fer un diumenge d'agost, o es pot aplicar un 155, o es pot posar un estat d'alarma molt fàcilment, i aquest senyor porta atrinxerat, disparant... gairebé 4 dies i allà està el càrrec i fent-nos passar vergonya davant del món i fent un espectacle dantesc patètic i no sé, jo només, cada vegada que el veig només sento que vergonya. Em recorda la pel·lícula L'Hundimiento, que relata els últims dies de Hitler allà al búnquer fent bogeries, i em recorda això.
Laia.
Jo tot el que trigui el CCD al govern, qui sigui, a inhabilitar aquesta persona, em semblarà un fracàs com a país. Crec que s'hauria d'haver fet ja. Aquesta setmana s'ha fet molt llarga. És una cosa que ha de passar diumenge i hem hagut d'aixecar de signe un altre cop les jugadores que agafin un rol que no els pertoca. Un rol polític, un rol de ser elles que diguin fins aquí, s'ha acabat. I ficar-los en una tessitura que no els haurien de demanar. Són jugadores de futbol, s'han de basar en ser esportistes, en cuidar-se, en poder celebrar un mundial, en possiblement doncs ara mateix estar a Eivissa fent el que els doni la real gana, perquè acaben de ser campiones del món, i en enfocar-se en la pròxima temporada, no en haver de passar per aquestes coses, i en què tothom demani una vegada més que el focus es posi en Jennifer Hermoso, en què parli, quan és una jugadora que no hagués hagut de parlar si no hagués volgut, hagués hagut de fer el que hagués volgut, i si era no parlar i no fer cap comunicat, doncs era no parlar i no fer cap comunicat. Però de nou, que a la federació, després del que va passar ahir, amb 23 jugadores dient no tornarem, i amb totes, amb moltes altres jugadores d'altres generacions, de gent important per la selecció espanyola, que hagin demanat no volem formar part d'aquesta selecció, i que el comunicat sigui amb unes fotos de dubtosa veracitat dient no, és que sí, que va abraçar, que el que va dir la gent és mentida, que el que va dir el Rubén és el correcte. És que a mi em sembla de veritat lamentable i ens deixa com a país bastant malament, la veritat.
Clar, és veritat que el CSD, el president ahir, Víctor Francos, venia a justificar una mica que s'estigui tardant tant perquè es volia donar l'oportunitat que fos l'assemblea de la Federació Espanyola qui donés aquesta primera paraula, de veure què passava, no?, que pogués destituir efectivament Rubiales o que ell mateix marxés. En aquest cas, doncs, per això justifiquen que s'hagi tardat tant. No sé si tu ho trobes justificat, per exemple, Magda,
doncs aquests tempos. Sentir-me ara se'm fa estrany, perquè porto tota la setmana alteradíssima com tot el país. Però jo ara no tinc cap pressa. No la tinc, perquè s'ha de fer molt bé aquesta destitució. O sigui, no es pot deixar cap oportunitat que després ajudi, perquè, a veure, ahir va demostrar el Rubiales quin tipus de persona és. També va demostrar que és molt intel·ligent i ho té tot molt lligat. Si es comet ara una errada, al cap d'un temps seria molt contraproduent. I ja veiem com estan contraatacant, això que deies tu ara, Laia, de les imatges. Les imatges sembla que no estan manipulades, però és que no volen dir absolutament res. No volen dir res. Si en un moment va alçar, ja em diràs. Això sí que pot ser producte de l'efusivitat i no està forçant res. Això del petó forçat és molt, molt complicat. I a més, aquesta setmana estem tenint una pedagogia feminista que no havíem tingut en dècades. Cada cop que estan fent un gest cada cop més masclista, em sembla que, que el moviment s'està enfortint. I no és ara de fer cap cosa ni d'estratègies, però crec que és que agafar el cap de Rubiales ara seria un símbol i ja s'aturarien moltes coses. I ahir, la representació, perquè va ser una representació del masclisme, del patriarcat, veure amb màxima audiència aquest discurs, que això sí que feia una mica de ràbia, no? Perquè era supremacisme masclista, que això ho podia dir pues, els pitjors espècimens als Estats Units, a Vox, o sigui, a veure, mai ningú no havia gosat fer una demostració d'aquest tipus. I això va retratar tothom, no és Rubiales, tant de bo fos Rubiales, és tot un sistema. I ara, periodistes, és que tothom ha quedat assenyalat, els falsos aliats estan quedant assenyalats, o sigui que de veritat canviem el sistema, no és el cap de Rubiales.
Abel, i de seguida obro més fronts.
Sí, a mi em dóna la sensació que aquesta situació és una mica una crònica d'un escàndol anunciat, que en algun moment s'havia de donar, vull dir, eren més o menys conegudes les pràctiques mafioses de la Federació Espanyola amb aquest personatge. Hi havia ni més ni menys que 15, després van passar 12, però vaja, un número molt important de jugadores que s'havien declarat en vaga des de fa més d'un any, denunciant les males pràctiques a les quals havien estat subjectes i que havien tingut unes conseqüències en molts casos negatives per la seva salut física i psicològica. Aquí molta gent havia mirat a una altra banda, aquí no havia passat absolutament res, qui dia passa any empeny, però això existia, això s'havia encobert. I hi havia una sèrie de males pràctiques que també incloien el fet de filtrar de forma interessada per part de la federació informacions privades sobre qüestions de salut de moltes de les jugadores a premsa, que fets que de nou havien estat denunciats, però aquí no passava res. Hi havia indicis que apuntaven a que hi havia una situació absolutament tòxica basada en una sèrie d'abusos de poder per part de responsables de la federació i de l'equip tècnic de la selecció femenina contra les jugadores. Bé, això al final ha esclatat. Però el problema estructural de fons, d'abús de poder, de masclisme imperant, ja hi era. Ara s'han creuat una sèrie de línies vermelles que ja fan que la situació sigui absolutament insostenible. El que va passar el diumenge va ser absolutament escandalós. El que va passar ahir, aquest discurs, ja assenyala no només, evidentment, el senyor Rubiales, sinó tota la gent que era present a l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol i que va aplaudir, que va validar aquest discurs absolutament polític, ideològic, reaccionari, més propi d'un líder de Vox. Llavors, clar, ara no és una qüestió només de Rubiales quan plegarà o no, que ha de plegar, bueno, el se'l farà fora i això segurament passarà i és bo que passi quan abans millor, però com s'ha comentat, és bo que es faci bé, perquè després no es pugui agafar ell a qüestions relacionades amb reglament o de la legislació per intentar recuperar el càrrec d'alguna manera. Aquí la qüestió és també la importància de fer net des d'un punt de vista estructural, no? I no només això, la responsabilitat que pugui tenir el senyor Rubiales, sinó tots els responsables de la federació i de federacions també de comunitats autònomes que d'alguna manera han cobert, han emparat o han justificat aquests comportaments absolutament inacceptables, no? Això és un problema absolutament estructural i evidentment s'ha de fer net de dalt a baix.
Del tema aquest d'aquestes federacions, per exemple, la catalana, molta gent li ha criticat també la taviesa. En parlem també després amb Anna Caula, secretària general d'Esport de la Generalitat. Ara, però, que comentava una mica tot això, no sé si això creieu que obre la porta que calgui un canvi en la legislació que faci més clarament quan es poden o quan s'haurien de poder destituir personatges o aquest tipus de presidents d'organismes, que és veritat que és un organisme privat, però que sí que té una vinculació pública, no? Tant des del punt de vista de la seva, diguem-ne, funció i també dels mitjans, dels recursos que rep de públicament, no? Per tant, no sé si s'ha quedat una mica palès que potser hi ha masses escletxes a l'hora de poder fer fora en casos greus com aquest, com ho veieu?
A veure, ja existeix el Tribunal d'Arbitratge Esportiu, per tant aquí canviar normes, més aviat és qüestió de canviar mentalitats, per moltes normes que canvis i els sistemes d'elecció hi haurà qui hi haurà, perquè es presenta qui es presenta, i el que no podem perdre de vista és que el futbol és un negoci. Llavors, a partir d'aquí, bueno, jo no sé, ara hauria de buscar, no? Però la morterada que de sou que té, que té, penso que són 700.000 euros any, no?
En total, sí, entre UEFA, per la federació jugaria que eren 170, sí, aproximadament, sí.
Sí, però que vaja, clar, i tot el que hi penja d'aquí, què vull dir amb això? O sigui, el futbol femení és molt meritori, perquè a més també
parlem d'altres disciplines esportives femenines, com per exemple el bàsquet. Afortunadament el futbol femení ara ha sortit a la llum, no? Però és un esforç de molts anys, de molts clubs, de moltes jugadores, de moltes generacions, i sí que agafa embranzida. En quin moment agafa embranzida? No és perquè la societat ha canviat, que també és perquè han vist que allà també hi pot haver una opció de negoci, perquè clar, l'esport femení amb altres disciplines està molt denostat o molt poc viciat, no? Viciat, o sigui, no se'l mima. O sigui, que realment que hi hagi un moviment tant social com fins i tot a dins del món de l'esport a favor del que són les disciplines en les quals hi ha jugadores femenines, doncs jugadores, dones, és importantíssim, perquè a més l'afició a l'esport per part de les noies des de molt petites fins a gran cada vegada va més i necessita un recolzament social i polític, atenció aquí, què us dic, perquè insisteixo, el futbol o l'esport normalment no es mou si no hi ha diners, i això ho sabem, eh? Per tant, tots els càrrecs aquests que puguin anar, doncs també es mouen pel mateix motiu. Lleis noves, doncs tampoc t'ho sabria dir si es poden canviar reglaments per fer més expeditiu una dimissió un cessament, no ho sé en aquest moment. Ja està, no? El Tribunal d'Arbitratge Esportiu en marxa. Jo el que volia dir és que em sembla especialment greu, bueno, a part de que el Rubiales va fer ahir un desplegament del manual del masclista, un manual a l'uso, per dir-ho d'alguna manera, em sembla especialment greu que apel·lés a la igualtat i al feminisme i tota aquesta història que va dir, i després carregués tota la culpa, com deia la Laia, no? En certa manera, la jugadora, la Jenny Hermoso. O sigui, què és això? Què és això? O sigui, en quin moment pots parlar tu d'igualtat i en aquell moment passar-li tota la càrrega de l'escàndol a la jugadora? Que, de fet, la jugadora se n'ha estat molt de dir res, però a la tarda va dir, que aquest petó no va ser consentit. I ell torna a contraatacar. O sigui, que és un discurs que aquest personatge es retrata ell sol en aquest moment. Però em sembla especialment greu, perquè hi pot haver gent que fins i tot se qüestioni, sí, doncs mira, aquest petó va ser consentit, ara aquesta ho està intentant girar. Llavors, això és el que més mal pot fer a les dones en aquest moment. Però no les dones només jugadores, sinó en general, perquè aquest comportament es pot exportar a altres comportaments masclistes que es poden trobar dins d'una oficina, que es poden trobar en un jutjat, que es poden trobar, és igual. Per tant, és especialment important que nosaltres posem l'accent en això. La culpa no és d'ella. La culpa no és d'ella, tot i que ell, per treure-se-la de sobre, li passi amb ella.
I a més a més, que la seva reacció és l'habitual a una persona que ha patit aquest tipus d'agressió, que és al principi, òbviament. Si tu parles amb dones que a la feina, amb l'esfera que sigui, han patit aquest tipus de circumstàncies, saps que elles al principi és et carregues la culpa a tu, potser fet jo alguna cosa per provocar això.
Fins i tot treure-hi importància, no? Ella mateixa ho diu, estava en xoc, clar, en un estat que estava celebrant.
I recordem que acaba de guanyar un Mundial. Exacte. És a dir, que en aquell moment les revolucions estaven a mil. És una jugadora de 33 anys que al final de la seva carrera guanya un Mundial després d'en patir moltíssim en aquesta federació i en aquest país, perquè ha sigut tot el país, que durant molts anys no han habilitat a les jugadores a poder ser professionals. Llavors, tenint això en compte, que la gent digui, no, és que després estava rient, recordem la situació, ella acaba de guanyar un Mundial, possiblement són situacions que s'han donat més sovint a porta tancada i que ja arriba un moment que les normalitzes, fins que te n'adones que no és normal, que no és una cosa que tu hagis acceptat, que se t'ha vingut perquè se t'ha donat, però no és una cosa que tu hagis volgut. Llavors està bé també donar el recolzament amb ella i dir, escolta, per molt que hi hagi una imatge que deia somrient després d'això, per molt que es fes broma al vestuari, per molt, és igual, és una cosa que ella no ha triat. I ja està bé que ja que ella s'ha queixat 300.000 vegades dient, estem en una federació que no se'ns pren en sèrio, hi ha comportaments que no són normals, parlaven molt d'un paternalisme, que jo crec que ahir tots vam veure de què parlaven, ara que per fi tots estem veient del que parlaven aquestes jugadores, estaria bé que anessin tots a una en aquest sentit i que hi ha coses que ens poden permetre, i el discurs d'ahir és que és inadmissible en tots els contextos possibles, i utilitzar les seves filles, com volem dir, com he de ser jo masclista si tinc dues filles,
greu,
és gravíssim.
Sí, sí, especialment gravíssim. Greu la manipulació que n'ha fet de les filles, sí, sí. Sí, sí.
Gemma, sento que vols dir alguna cosa.
Sí, sí, que ja no sorprèn, no? Perquè crec que d'aquesta persona ja no ens sorprèn res, que és capaç d'utilitzar les seves filles, de posar-la allà en primer pla, perquè Jo crec que sí que s'ha de revisar l'estructura, s'ha d'aprofitar l'avinentesa per revisar l'estructura de la Federació Espanyola de Futbol, perquè s'ha demostrat en aquest cas, i no només en aquest, ja va passar en el seu moment amb Villar, que també se'l va d'haver d'inhabilitar, que és una estructura totalment anacrònica. Ho vam veure ahir en aquest circ que es va muntar Rubiales a les Roces, que tot el país va cap a una línia, tots els partits polítics estan d'acord amb què ha de dimitir i fa aquella reunió d'amics, família i empleats, li puja el sou a un i els fa aixecar i aplaudir i tot. No pot ser que una estructura que és privada però que té una connotació tan important, tan gran en tota la societat, en l'esport, en què es pot ser injust com s'ha estat sent els últims anys amb l'esport femení, pugui operar amb aquesta autonomia i decideixi un president, perquè és que en aquest cas crec que és una persona que és delirant. No pot ser que tingui quasi més poder i es pugui ferrar el càrrec d'aquesta forma unilateral. Crec que s'ha d'aprofitar per revisar aquesta institució i que rendeixi comptes, perquè en el fons els que estaven ahir aixecant, aplaudint-lo, són gent que els ha apuntat amb el dit, i si els ha apuntat amb aquest dit aquesta persona, i en el seu moment, aquests 5 anys, deu haver contractat 40, 50, 60 persones, el perfil d'aquestes persones també, tinc els meus dubtes, com s'està veient, que li donin suport a aquesta persona en aquest moment.
Magda.
A mi una cosa que em va impressionar ahir de l'assemblea va ser la fredor dels assembleistes. Sí que feien aplaudiments i sí que es van aixecar, però no era la imatge, no era Rubiales agafant-se els genitals ni tal, sinó que era aquesta contenció. O sigui, li estaven donant l'aprovació, però estaven pensant, aquí no hi havia efusivitat. O sigui, estaven clarament, era una reunió d'una empresa privada. Vale. Si és una empresa privada, hauria també de complir la llei, no? I em sembla que hi hauria d'haver unes quotes de dones, uns mínims en la junta directiva, amb tot. O sigui, que està incomplint la llei per totes bandes. Però després una cosa que deies, Laia, abans, també de la Jenny, no? Que en aquell moment se li ha dit, pues si ella va celebrar això, ja ho vam sentir quan aquella noia va ser víctima d'una agressió grupal a Pamplona, no? Que després havia sortit. No havia deixat que, a més de l'agressió, li traiessin el dret a viure, a intentar no estar revictimitzada, a portar una vida de merda, parlant clarament, no? O sigui que si a sobre, quan ets guanyadora del Mundial, t'has de deixar condicionar, jo crec que va ser, molta gent deia, la gent i no parla, i després tu pensant, com que no parla? Dilluns se'l va passar volant. Dimarts a les 9 ja havia d'estar, perquè el president del govern havia de dir que bé, no? I va fer aquella escena que semblava el director del coro, que no sabia ni com parlar perquè elles estaven al darrere, no? Perquè a més ara és molt guai estar a favor de les campiones del món, no? Quan, per exemple, quin polític català ha destacat amb el seu compte de Twitter que la millor jugadora del Mundial és catalana i es diu Aitana Bonmatí, perquè és un referent. Jo crec que pots obviar que és de la selecció espanyola, però necessitem referents, i si tu creus, tu creus, però portem molt de temps amb moltes hipocresies. Van, doncs, deixant això de banda, volia reivindicar que la Jenny Hermoso ho va fer molt bé. Dimarts va anar a la recepció a Moncloa i després m'imagino que aquesta dona descansaria, dormiria, pensaria, es reuniria amb el seu sindicat o trucaria per telèfon, i l'endemà ja estava fent el comunicat. O sigui, si us plau, més que no ens marquin com hem de reaccionar, perquè ja ens sembla massa. Primer fan el que volen i després diuen com hem de respondre. I totes sabem, i també ho deies tu, Laia, que parlant amb qualsevol dona, no amb dones que hagin tingut una agressió, és que jo conec molt poques que no puguin dir quan ja ha passat una edat que no n'hagin tingut alguna, més gran o de més petita, no? Que de vegades dius, hòstia, és que no he pogut ni reaccionar quan va dir la Jenny Hermoso, i jo què hago? És que això és identificat en aquell moment, dius, però és que estic flipando, és que no sé ni d'on me'n cau això, ja reaccionaràs. Per això està bé que nosaltres tinguem la fredor de tots aquells assembleistes, que ja veurem, perquè després sortiran com rates del vaixell molts d'ells, però ja veurem. O sigui, una miqueta de fredor també ens va bé, encara que jo no la tingui. Perdó.
Sí, jo crec que va ser molt interessant el que va comentar, bueno, un fil de Twitter que va fer la vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, Elena Fort, que a diferència del comunicat absolutament lamentable del Futbol Club Barcelona, doncs deia les coses que en aquell moment calia dir, no? I fer una referència...
Que aquest és un altre tema, perquè el Barça fa un comunicat i la seva portaveu institucional en fa un altre.
Exacte.
No sabem què ha passat
aquí. I l'entrenador també.
Exacte, entrenador del futbol femení.
Feia una referència...
Avui hi ha roda de premsa de Xavi, també, és veritat, a 2:45, veurem si se li pregunta i què n'opina. Deia, Isabel, perdona.
L'Helena Fort feia una referència en aquest fil de Twitter a una qüestió, a un tema molt rellevant, que és la qüestió de l'imaginari, no? Dient que en el seu imaginari aquí ningú ha fet res malament. I és que segurament, malauradament, sigui així. Malauradament sigui així. I llavors, aquí hi ha una qüestió d'un problema cultural de fons, de cultura patriarcal, amb arrels molt profundes, en totes les societats, evidentment, també en la catalana i en l'espanyola. I és un cas exemplificant, o és un cas molt exemplar, que, de fet, també per la reacció que ha produït, que ha generat a nivell social, a nivell mediàtic, a nivell polític, d'alguna manera pot ajudar a avançar cap a aquest canvi cultural necessari, especialment pel que fa a allò que es considera que és o hauria de ser acceptable a nivell de conductes, i allò que s'hauria de considerar d'entrada com a totalment intolerable, no? I aquí hi ha una qüestió central, que és el tema del poder. Clar, en la consciència del senyor Rubiales, ell no ha fet res malament, perquè ell no té aquesta consciència, segurament.
Aquí està el problema, clar.
Del seu privilegi. Clar, sí, o de la seva condició, o del poder que ell té sobre aquesta jugadora i sobre tota la resta de jugadores, no? I aquí hi ha tres categories. Primer, l'estrictament de jerarquia professional. Ell no deixa de ser el cap jeràrquic superior de la federació, i per tant és el cap d'aquestes jugadores. Hi ha una qüestió d'edat. Totes les jugadores de la selecció són molt més joves, estan a la vintena o tenen 30 pocs, i tots els alts càrrecs, i tots els càrrecs directius, i tots els tècnics tenen de 40 cap amunt. I després hi ha la qüestió fonamental de gènere, no? I evidentment, doncs aquí també això segurament al seu cap a ell no li diu res, però això hi és. Això hi és. Llavors, és el debat que s'està generant i la reacció d'indignació general que ha provocat, jo crec que és necessària i que és molt rellevant des del punt de vista de què faci que molta gent, especialment homes, comencem a plantejar-nos certes coses, no? És bastant curiós i té un punt simpàtic, inclús, o entranyable per la innocència, però també que diu de la gravetat de la situació, també des del que és el món del periodisme esportiu, no? Uns comentaris que va fer el Juanma Castaño el dilluns o el dimarts, després d'haver fet una entrevista absolutament emblanquinadora en Rubiales, just en acabar el partit.
Després va demanar disculpes. Sí.
Va demanar disculpes, sí, i ell, sí, estava com pensant en veu alta, dient, ostres,
és que no me n'havia donat.
Sí, és que ni m'ho havia plantejat, clar. Això li deu estar passant a moltíssima gent ara mateix, no? Llavors, precisament per motiu per aquesta qüestió, no? que és un precedent molt important, doncs el càstig, en aquest cas, o la mesura, ha de ser absolutament exemplificant. Perquè això també, segurament, tindrà una influència en els models de comportament futur. O sigui, hi ha molta gent, hi ha molts sectors, hi ha, evidentment, tots els mitjans, però també moltes criatures, molta gent jove, molts adolescents que estan pendents, estan seguint aquest cas, no? Llavors, que les mesures siguin absolutament exemplificants i que aquest tipus de situacions i aquest tipus de conductes siguin sancionades, que és absolutament fonamental.
Sí, és especialment important això que diu l'Abel, eh? Molt, perquè una cosa és tenir i fer un determinat comportament, com ara fer un petó, i us recordo, carregar a una jugadora com l'Atenea a l'esquena com si fos un sac de patates, això és especialment greu.
També signa el comunicat, com molt, totes les jugadores.
Sí, perquè això va passar després i tot l'esclat va venir amb el petó, però aquella foto de France Press, que inicialment va passar com desapercebuda, després també es va veure, aquella foto diu el mateix pràcticament que el petó, no? Dic, una cosa és tenir i fer determinades coses, com ara fer petó o carregar una jugadora d'aquesta manera i de més, i l'altra cosa és no donar-te'n que això no ho has de fer. O sigui, no haver entès res de la línia del que és correcte i del que no és correcte, de com t'has de comportar, no? Per tant, sí que és veritat que en aquest moment, en aquest cas, el que farà serà que molts homes, imagino, no? Fins i tot algunes dones, es plantegin que hi ha determinades banderes vermelles, no? Línies vermelles que no es poden superar, i que comportaments que estaven pràcticament com tolerats deixin d'estar tolerats. No, per exemple, hi haurà molta gent que pensarà, home, doncs, home, Rogelio Plató en aquell moment, fins i tot el mateix Rubiales parlava de l'espontaneïtat, en quin moment hi ha una espontaneïtat si tu agafes aquella cara, l'agafes al cap de la jugadora i li fas un morreig, ell diu un piquillo, doncs en aquell moment, no sé, m'imagino en una altra circumstància, no? I de la mateixa manera, que tu no pots reaccionar ni pots fer res, no? Sí que aquests comportaments, em sembla especialment greu que ells no vegin que això és el que no pots fer, que això és el que no pots fer. I en aquest moment, si entre tots podem fer veure a tota aquesta gent, que homes, que consideren que tot aquest comportament són tolerables i fins i tot són normals, doncs tot això haurà anat a fi de bé. Jo no penso que puguem canviar estructures de poder dins del món del futbol, tant de bo, però que hi haurà neteja, potser hi haurà neteja, però hi haurà un altre Rubiales que tornarà a pujar i difícilment això ho podrem aturar. El que sí que està bé és que hi hagi, que si més no, que entre tots, diguem, aquí, fins aquí hi ha aquestes línies vermelles, perquè suposo que s'ho pensarà molt ara a l'hora de tornar a repetir algun comportament d'aquesta mena.
Gemma, que senties que volies intervenir? No sé si ets tan pessimista, entre cometes, com la Susana, en aquest sentit.
Em costa, perquè jo que visc en aquest món i és veritat, jo recordo que vam parlar-ho fa una setmana aquí a la tertúlia, just abans del mundial, de la final del Mundial, que això havia de ser un punt d'inflexió, i és veritat que jo, en quant a la institució del futbol, soc molt pessimista a nivell espanyol, altres països no estan així com aquí, però parlàvem que això seria un punt d'inflexió, el Mundial, el bé que havia anat, l'atenció mediàtica, que segurament suposaria un canvi a bé per aquestes dones, i també ho penso, que en el fons aquesta situació tan horrible per elles, i crec que ho estan demostrant, elles sí que estan a l'alçada, a diferència del màxim representant del futbol a Espanya, en el fons és bo, i estic encantada que hagi passat això, perquè si no hagués sigut tan escandalós, aquesta persona seguiria al càrrec. El que sí que ara les institucions han d'estar a l'alçada, perquè reparar la imatge internacional de lo que ha suposat aquest senyor i tot el que ha fet és complicat, i recordem que Espanya és una de les fermes candidates, juntament amb Portugal i Marroc, a organitzar el Mundial de 2030, i ja la seva imatge va quedar molt danyada amb tot el tema del racisme, i que potser s'ha sigut tebi, segurament s'ha sigut tebi en aquest sentit, ara sí que s'han posat les piles, però ara això, o sigui, estàs donant una imatge internacional de primer de racista, després de masclista. Imagino que a la Laia li ha passat com a mi, jo porto 4 dies que entrant 5 vegades per la BBC, per Al Jazeera, per la CNN, i a sobre aquest senyor patètic diu, es victimitza dient que això és culpa dels mitjans comprats per Tebas. Pues sí que té poder Javier Tebas si controla els grans mitjans internacionals, perquè jo crec que també aquesta pressió internacional mediàtica ha posat miralls, no, a la cara de molta gent, no, que comentàveu alguns periodistes que van actuar amb compadre o després d'aquest acte li treien importància perquè és això, perquè és que està tan en aquest sentit la societat que no sap veure aquestes coses. Llavors sí que em sembla una mica trist, no, que hagin hagut de ser de fora, que ens hagin posat el mirall i dir això que esteu fent no és normal i no està bé, i volem saber què passa, perquè no és normal el que està passant aquí a Espanya.
Sí, una mica en el sentit que Tebas potser ha passat d'allò del todo es Zeta al todo es Tebas, no? Una mica. No sé, Laia, tu com ho veus?
Sí, efectivament. Com deia la Gemma, jo treballo per un mitjà internacional, no donen crèdit. És a dir, és una cosa que estan al·lucinant, perquè això a cap altre país passaria. La meva sensació és que podria passar que algú se li anés la olla com se li va anar a Rubiales, però hi hauria una reacció immediata. I aquí s'ha creat debat, com si hi hagués debat. No hi ha debat. El que va fer és intolerable. I a més, ja no és només, que em sembla gravíssim, evidentment, el petó de Jennifer Hermoso, carregada a Atenea, és que aquest senyor, amb una final d'un mundial femení, amb el Mundial del Canvi, es va tocar els ous a la tribuna. I va demanar perdó a la Letizia i a la Sofia, com si no hagués de demanar perdó a les 23 jugadores que acaben de guanyar el Mundial, a les 23 finalistes d'Anglaterra, a la resta de seleccions que no van poder arribar a la final i que van veure com el màxim representant de la selecció guanyadora es tocava els ous i li deia a Vidla, tu, com que, què vol dir tu? Seria a pesar de tu, perquè ha sigut intolerable el que ha passat. O sigui, és que a mi aquesta escena, la veritat, que em sembla insultant, i crec que hauria de demanar perdó a tanta gent que no acabaríem mai.
De seguida us segueixo donant pas per ampliar aquesta tertúlia, però també haurem de connectar amb la primera de una altra de les veus que volem també afegir en aquesta tertúlia, la Mar Mas, que és presidenta de l'Associació de Dones en l'Esport Professional, que és una de les entitats que va presentar denúncia en el Consell Superior de l'Esport. Fem res, una petita pausa i de seguida parlem amb ella.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Mira, he estat pensant a canviar la distribució.
No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com ho
saps. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs?
RAC 1. Tots som
més
1.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure. Cada dissabte i diumenge a RAC 1.
I 51 del matí, com dèiem, en aquesta hora saludem a la presidenta de l'Associació per les Dones en l'Esport Professional, Mar Mas, que és una de les entitats que ha presentat en els últims dies una de les 5 denúncies al Consell Superior de l'Esport davant d'aquest petó de Rubiales a Jenni Hermoso, doncs que considera aquesta associació que també és un clar cas d'agressió sexual. Mar Mas, què tal? Bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure.
Muy buenos días, muchas gracias por estas tertulias que tenemos en toda España y en todo el mundo y que nos ponen sobre la mesa la vergüenza de Rubiales y de todos los Rubiales que tenemos dentro de todo el sistema federativo español, que realmente es lo que estamos viendo. Rubiales era un señor que caerá, porque caerá en algún momento dado, pero yo creo que el foco que tenemos que tener ahora mismo es ¿cómo está el sistema federativo español? Hemos estado 30 años esperando una nueva ley del deporte que se aprobó el año pasado y que es igual de mala que la que tenemos, porque sigue protegiendo a esas instituciones, a esas federaciones, para que puedan hacer esto. Yo no sé si visteis el comunicado ayer de la federación.
Sí, abans ho comentàvem i tant.
Claro, quiero decir que teniendo el foco internacional puesto, que sigan haciendo estas cosas, que sigan preparando estas defensas, el discurso de ayer de Rubiales, que claro, que es que no hay por dónde cogerlo, porque lo que estaba haciendo era insultar a todo un país, de, oye, tenéis una federación, una real federación que nos sirve, que estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Yo creo que es interesante ver cómo están empezando a caer y a dimitir algunos de los dirigentes. Hay otros que nos sorprende que no hayan dimitido todavía y que no lo hayan dejado caer, sino que le han apoyado. Y yo creo que lo que estamos viendo es esto. Tenemos un sistema federativo que no funciona. Ayer se cumplieron 50 años de la proeza que hizo Billie Jean King cuando rompió con la ATP y empezó la WTA, la Women Tennis Association, y yo creo que este es el momento de empezar a pedir una federación propia para las mujeres, no solo en el fútbol, sino en el resto. Yo creo que...
Perdona. No, dic més, Marc, parlaves abans de que caldria que la llei actual que es va aprovar l'any passat no és prou bona, per tant, en quin sentit creus que s'hauria de canviar? Perquè abans ho comentàvem, si cal endurir o facilitar més poder fer fora aquests càrrecs d'aquestes federacions en casos com aquest, o no seria en aquest àmbit el que creus que s'ha de reforçar?
Yo creo que la ley del deporte lo primero que tiene que hacer es cambiar la regulación de cómo se hacen las votaciones para elegir las presidencias en las federaciones. Esto es lo primero. O sea, no puede ser tan estamentada, sino que cada voto cuente, cada voto de cada una de las personas que está ahí trabajando o que tiene su ficha federativa, de todas las jugadoras, de todas las entrenadoras, porque si no, su voto no cuenta y no va a contar nunca. Yo creo que ahora es un momento importante para empezar a definir una serie de cosas y que el gobierno, el que está, el que entre o el que venga, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a abrir esos espacios, pero abrirlos de una manera que tengan garantías para que las mujeres podamos estar dentro del deporte en igualdad de condiciones, cosa que hasta ahora no hemos hecho. Se hemos presentado muchas denuncias al Consejo Superior de Deportes, que muchas de ellas ni las ha elevado al TAD, porque el TAD, no sé si lo conocéis, pero deberíais empezar a preguntaros cuántas denuncias han llegado ahí que no han sido elevadas o que no han interesado, quiénes son esas personas que están dentro del TAD, porque realmente lo que estamos viendo es que el sistema falla. Lleva fallando un montón de tiempo, y lo que está marcándonos todo el mundo, aparte de la sorpresa de decir cómo es posible que esté pasando esto, pues está pasando esto porque hemos dejado que pase, hemos dejado que las federaciones se conviertan en un cortijo, que sean corruptas, que no quieran meterse más allá de que cuatro señores repartan el dinero y el poder, y esto es lo que estamos viendo. Tenemos a muchas jugadoras que desde hace tiempo en el fútbol ya vienen denunciando muchas carencias, pero en el resto de federaciones desafortunadamente también pasa. Y esta vergüenza yo creo que tiene que empezar a acabar ya.
De fet, l'altre dia, Marc, éreu bastant crítiques amb el fet que el Consell Superior d'Esports tardés tant a reaccionar, donés aquest marge a Rubiales. No sé si, pel que entenc, tampoc acabes de compartir el fet que ahir Víctor Francos anunciés que l'única denúncia que elevaran al TAT és una denúncia pròpia del Consell Superior de l'Esport, però no aquestes cinc que han rebut. Consideren que, diguem-ne, unificant les denúncies en una única directament del CSD, n'hi ha prou. Tu quin recorregut creus que tens i si és una estratègia bona aquesta?
Bueno, yo creo que la estrategia del gobierno ha sido mala desde el principio. Podía haber actuado muchísimo antes, pero vuelvo a decir, hemos dado a las federaciones un poder que no se merecen. Tienen un poder que no saben gestionar. Rubiales ha sido la punta de lanza de la vergüenza ajena, porque si esto no hubiera ocurrido en un mundial, nadie estaría hablando de ello. Simplemente tres o cuatro comentarios. Ay, qué pena, las chicas otra vez, fíjate, ahora no quieren ponerse aquí, ay, que el entrenador es muy malo. Si es que están pasando muchas cosas, pero llevan pasando muchas cosas mucho tiempo. Entonces yo creo que es el momento de sentarnos tranquilamente, ver por qué un gobierno de España que se ha sentido nominado con las imágenes, con el estado de chabacanismo de este presidente, tanto en el palco, que me parece una vergüenza que llevábamos años pidiendo que la reina viniera a la Copa de las Mujeres, en muchísimos, llega y monta este escándalo, pues lógico que la gente esté diciendo, pero este señor quién es y qué está pasando en España. Pues en España es que tenemos un sistema federativo que es el que tenemos y que nadie ha hecho nada hasta ahora, porque a la gente le interesa. ¿A quién les interesa? A los clubes y a todas las presidentes de las federaciones territoriales que están ahí. Todo el que no dimita sabe que tiene mucho que perder. Pero todo el que quiera apostar por el deporte femenino ya está dimitiendo.
I en aquest sentit, quins silencis us us grinyolen més, perquè, per exemple, també s'apunta de si aquest efecte dominó podria acabar també amb el càrrec de Jorge Vilda o fins i tot amb el de Luis de la Fuente, l'entrenador de l'equip masculí de la selecció. Creus que realment pot anar tan enllà o ho veus difícil? Ho dic perquè són dos dels que més es va assenyalar ahir en aquesta assemblea, perquè ells sí que, diguem-ne, no van fer gaires escarafalls a l'hora d'aplaudir el discurs de Rubiales.
Pero vamos a ver, toda la gente que estaba ahí, Rubiales, lo que está haciendo durante este tiempo que ha pedido de no voy a dimitir, no voy a convocar una asamblea, no nos preocupéis que dimito, porque entiendo que ha tenido presiones por todos los lados. Rubiales lo que está haciendo ahora mismo es fortificar una federación para que sigan pasando las mismas cosas que pasaban antes. Quiere decir, que ellos tienen el control absoluto de todo y que van a hacer lo que les dé la gana. Entonces, hasta que no entremos ahí y limpiemos todas las federaciones, pues la vergüenza la vamos a seguir teniendo. ¿Queremos esto como país? ¿Queremos esto? Pues o hacemos algo o lo vamos a seguir teniendo.
En aquest sentit, Marc, ja per acabar també, un dels fets que més destaca d'aquest comunicat que ha emès aquesta matinada la Federació Espanyola, més enllà de que es posi un altre cop el focus en Jennifer Hermoso, de sobre si aixeca o no aixeca, a Luis Rubiales, com si això pogués justificar que llavors hi fes un petó o no, però sí que destaca el fet que la Federació alerta que iniciarà accions legals que corresponguin cap a les consideren ells mentides i difamacions per part de qualsevol jugadora, però és que, a més, si bé comença dient que respecta el fet que les jugadores hagin decidit no participar més amb la selecció espanyola, sí que els hi recorda, deixa constància que la participació en aquesta selecció és una obligació.